seguida escoltaran en Ricard Huguet, amb qui vam poder parlar ahir, que estava justament camí a l'entrant a Barcelona en aquesta protesta de tractors. Ell és horticultor ecològic, és un pagès d'aquí del Garraf. Té parada cada dissabte al Mercat de Plaça Catalunya. Amb ell vam poder tenir una conversa sobre aquesta protesta i també sobre el que representa, el que significa ser pagès avui en dia. I ara parlem amb Dani Mercader, que potser molts el coneixen perquè té parada al Mercat de Sitges. Oi, Dani? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs a la parada?
Doncs despatxant.
Despatxant. Bé, doncs, tal com vam quedar, nosaltres anem parlant. Si en algun moment necessites atendre algun client, endavant, cap problema, d'acord?
Molt bé, perfecte.
Vinga, Dani, em comentaves que no estaves gaire posat amb aquesta protesta, tu no hi has anat allà, però entenc que d'alguna manera hi ets, no? Tot i que físicament no hi siguis, no sé si comparteixes les reivindicacions que estem escoltant aquests dies.
Sí. A veure, no hi estic involucrat. Segueixo els companys a través de la tecnologia, de WhatsApp i de diferents canals. Tots compartim un objectiu comú, tot i que les realitats que tenim són molt diferents. No és el mateix les necessitats que tenen els viticultors, que els que són d'Horta, que els cereals, que la fruita de Lleida. Cada un té una idiosincràsia diferent, però tots tenim això, objectius de lluita comuns.
Clar, i anem a aquests objectius de lluita comuns, perquè també entenc que les diferències també estan, doncs, si conreu o tracteu terres, explotacions petites o més grans, etcètera, etcètera, no? Però aquests
Correcte.
Punts comuns, aquests punts comuns que compartiu, quins són, Dani?
En són bastants. Ahir els companys que van poder reunir-se amb el conseller i amb el president portaven un llistat de 53 punts. No és poca cosa. Igualment, a vegades ens centrem en problemàtiques molt concretes, no? Sobretot quan escoltes la gent comuna, que no és pagesa. I et diuen, no, el problema és l'aigua, o el problema és el preu, o el problema quin és, no? Sí que podem detectar diferents problemes, però no es pot entendre si no entenem que tenim un problema global. No és un problema d'un sector concret, sinó tenim un problema de sistema. Tenim problema de sanitat, tenim problema d'educació, tenim problema en molts fronts. La gestió forestal del nostre país, els recursos energètics, l'alimentació, tots són problemes cabdals. Llavors, el de l'agricultura... Bueno, és un més, o sumen un als altres, en quant a la burocràcia que ens fan seguir, en quant a un pagès petit no hi ha una diferència amb un pagès gran, o amb una gran explotació que nosaltres hem de competir, ja no parlem de fora, sinó dins del nostre propi país, hi ha diferències, bueno, país, vull dir, Espanya, hi ha diferències molt grans. Si això li sumem, que després tenim la deslleialtat de competència, però que no entrem cap culpa, els tercers països són les normes que es fiquen, les lleis que segueixen, en les quals nosaltres competim amb condicions de treball diferents, amb productes fitosanitaris que aquí estan prohibits, però es poden utilitzar a tercers països, i nosaltres hem de poder competir en un mercat global, això és impossible.
Per tant,
la meva problemàtica és molt diferent com l'en Ricard. Som petits productors, que nosaltres som homes orquestra, fem de transportistes, fem de venedors, fem de productors, fem de comptables, hem de fer totes aquestes tasques per poder-nos guanyar la vida.
I quina és la més feixuga, la que a en Dani Mercader se li fa més feixuga, totes aquestes tasques? És a dir, en el moment, perquè, perdó, vaig més cap al principi, en Dani Mercader ha estat sempre s'hi ha dedicat, això de l'agricultura?
No, jo fa 15 anys m'hi vaig ficar, ara tinc 46, als 30 vaig fer un canvi de vida i vaig passar de la ciutat al camp.
D'acord, és a dir, tampoc no és per un tema d'herència familiar, diguem, és a dir, de tradició familiar?
L'avi havia sigut pagès, hi ha hagut un salt generacional, i igualment jo seria dels que ens anomenem neorurals.
D'acord, i entenc que vas fer un canvi de vida radical, és a dir, que vivies en ciutat i tenies una feina que no tenia res a veure amb l'agricultura ni amb la pagesia? Això va ser un canvi com d'alguna manera com un col·lapse d'aquesta vida urbana que portem i accelerada i una necessitat d'aturar-se?
Sí, clar, una part sí. Just també va coincidir amb la crisi del 2007 en la qual els autòctons de Barcelona ens veiem empujats a un increment dels lloguers, del cost de vida molt fort i a una incoherència al final. també per edat, els 30 anys, potser es poden marcar un canvi de cicle.
Uh-huh.
I jo el que vaig pensar és, bueno, jo m'havia dedicat tota la vida a vendre, a comunicar, i vaig pensar doncs, que... Bueno, vaig provar l'agricultura, m'agrada molt, i vaig pensar que podia donar-li un valor, no? Afegir el meu coneixement de comunicació i de ventes a un sector que en si mai hem tingut massa autoestima, en què ja s'esforcen tots els actors a que no tinguem seguretat, no? A que no ens creguem que som capaços i que tenim un producte excel·lent, i que teníem la capacitat de saltar-nos certes barreres o certs murs que teníem instaurats per poder dignificar i per poder posar en valor el producte. Al final, fer arribar un producte de qualitat a la gent que estimem, que és la gent que tenim en l'entorn.
Uh-huh. Satisfet d'aquesta decisió presa fa 15 anys?
Sí, clar. Si parlem de coherència, el 100%. Si parlem de qualitat de vida, no tant.
És a dir, està costant més del que pensaves, fins i tot?
Sí. El principal problema que tenim moltes vegades som nosaltres mateixos, la gent, eh?
Sí, sí.
En quant als valors que tenim quan anem a comprar, doncs estan molt lluny dels que filosòficament prediquem. Podem parlar de l'economia circular, podem uh-huh. parlar de proximitat, podem parlar de sobirania alimentària, que això els nostres governs ens saben molt, de fer aquest màrqueting, però a l'hora de la veritat, els que tenim la capacitat de canviar les coses són els ciutadans. Cada cop que nosaltres anem a comprar, nosaltres estem fent política, i això no en som prou conscients.
Uh-huh. Ja, sents d'alguna manera que, que estem com desconnectats del món, és a dir, que el món urbà d'alguna manera està desconnectat d'aquest món més rural, d'aquest sector primari, no? que d'altra banda ens alimenta?
Bueno, això m'ho has de dir tu. O m'ho heu de dir vosaltres. Esteu extremadament desconnectats.
Sí. Mm-hmm. No, i és cert, perquè vosaltres ho dieu, però d'altra banda, i no sé si també això és com una esperança o un impuls de cara a tots els que us dediqueu, no? a aquest sector primari, que com bé deies ara és un sector que mai ha tingut gaire autoestima, no? Veure-hi aquelles imatges de la gent de gent de Barcelona, no? aplaudint els tractors, fins a quin punt això us dona impuls i fins a quin punt hi veus impostura també, no? O d'alguna manera incoherència, no? En què després aquests mateixos que aplaudeixen igual són els que després quan van a comprar no pensen doncs això, no? En llegir la procedència del producte, en veure aquí d'on ve, o fixar-se en el preu, etcètera, etcètera, no?
Cert, segurament els que aplaudien ahir a la Diagonal eren la gent que fan possible que els pagesos siguin vius. Vull pensar que també animen a la gent que està al costat mirant simplement o fent fotos als tractors a que hi ha gent que ens reconeix. De cara a nosaltres, el d'ahir va ser imprescindible i va ser preciós. L'autoestima ens va pujar. En què hi ha les llàgrimes quan veia això, no? Que la gent aplaudia els tractors quan entraven i els hi reconeixien d'aquesta forma un valor que normalment no rebem perquè estem tancats en els camps o estem movent les verdures amunt i avall, i va ser un bàlsam molt maco, sobretot per l'esforç que molts companys, sobretot si mirem els extrems del país, jo que estava connectat a la zona de Tarragona, anava seguint el xat de la gent de l'Ebre que són molts quilòmetres, són moltes hores, és un esforç molt bèstia. Deixant la feina, deixant la família, cascant el tractor, gastant gasoil, una inversió molt, molt gran simplement perquè els del poder fessin el que haurien de fer i que és escoltar-nos.
Uh-huh.
Llavors, aquesta rebuda jo crec que va ser molt maca, necessària i molt ben rebuda.
Uh-huh. I demanant sobretot un canvi en la política, eh? En la política respecte a aquest sector primari, no? Més enllà de futures reunions que es puguin anunciar, no? Com va dir ahir el president Aragonès, etc. El que demanen, òbviament, és que hi hagi canvis visibles, no? I doncs això, que se'ls faciliti, doncs, la feina en aquells espais on se'ls hi pugui facilitar, que és tota aquesta part de despatx i de burocràcia que tots i de manera comuna esteu denunciant que hi ha un excés de burocràcia i que se'ls demanen coses que podrien ser prescindibles, no? en molts casos. I a mi m'encurioseix que aquí al nostre territori, a la comarca, ens en queden pocs de pagesos, no ens en queden gaires, i caram, tots, tant tu, Dani, com en Ricard, a qui escoltarem després, que vam poder parlar ahir, sou dos casos prou paradigmàtics, perquè diguem que tots dos sou joves, sou relativament joves, heu arribat en aquest món doncs, també per una decisió o una convicció personal, no? I per voluntat pròpia, no per un tema de tradició familiar o d'herència, i no sé fins a quin punt... I ahir li preguntava també a en Ricard, us sentiu excepció o d'alguna manera també hem de començar a entendre la ciutadania que això és una alternativa més, és a dir, aquella idea que tenim de vegades del pagès, no?, com el gran sacrificat, doncs no, és una alternativa més, no?, i és una opció més de vida que potser l'hem de tenir present, tenint en compte que en els vostres casos i en el teu, Dani, així ho vas decidir, no?, i de fet estàs satisfet, com deies.
Sí, no, jo crec que, bueno, passats uns anys ja ens podem considerar pagesos, igual que la resta. El que passa és que sí que tenim una dificultat afegida nosaltres, que és que tot, quan tu vens de família, tu ja tens una infraestructura, tu ja tens un coneixement. Clar, jo m'he anat nodrint dels pagesos que tinc en el meu poble, que sobretot gent gran, que em podíem fer una transferència d'informació. Tenim, jo, una de les coses... primeres que vaig frapar quan vaig entrar en aquest sector va ser, que ara es diu Departament d'Acció Climàtica, que abans es deia Departament d'Agricultura, que l'únic que servia era per fiscalitzar-nos. Jo pensava que podria ser un servei de cara als pagesos, doncs, per connectar-nos al coneixement, per donar-nos eines, per assessorar-nos, per animar-nos. I no, és trist veure que en aquest sector, que és capital, és primari, durant milers d'anys portem alimentant a la nostra població, no hi ha en els ajuntaments o en els consells comarcals o en les províncies recursos destinats a ajudar els pagesos, a ajudar aquestes transicions que necessitem per passar de l'agricultura convencional que tenim química a una agricultura més sostenible, perquè si no se'ns en va tot el territori a nòrdics.
És aquesta desaparició no continuada de petites explotacions de pagesos i familiars que estem veient i que d'alguna manera també en aquesta protesta hem vist que es reivindicava, no? Doncs aquest suport i aquest impuls i ajuda a que el sector continuï, que per tant noves generacions prenguin el relleu i entrin en aquest sector, perquè si no, clar, arribarà un dia en què desapareixeran i aleshores ja veurem què fent, no? És a dir, hi havia algun que ho explicava, dic, com no hi hagi pagesos ja veurem aleshores què passa.
Bueno, passarà el mateix que ens passa sempre, que anirem a cop de guerra o a cop de crisi. La sobirania alimentària és molt important en quan entenem que això, que agents externs o situacions que no depenen del nostre país ni del nostre govern poden suposar que la nostra població passi gana. O això ens pot passar amb l'energia en aquest país. Llavors, si això no és una estratègia de país, acabem en mans de multinacionals o de grups de pressió o d'interessos econòmics que fan doncs, que veiem cap a una banda o cap a l'altra. Els pagesos, els que són petits, encara tenim el luxe de plantar el que ens dona la gana. Els que són grans, no. Necessitem aquesta varietat de raïm, necessitem aquesta varietat de fruita, perquè si no, te la compra al mercat. Avui sentia un company que deia el sector agrari representem el 1% de la població activa. El 60% tenen més de 60 anys.
Clar, és que... Sí. Per això deia que el cas que tenim just aquí amb en Ricard i amb tu justament és un cas prou paradigmàtic, no? I prou excepcional. És a dir, que,
sí.
No? Oi? I que també està bé posar un valor i explicar-ho, no? Que al final és una realitat que també hi és i estaria bé, seria bonic, no? Que això amb els anys, no?, anés incrementant. Dani, per acabar... Què podem fer els ciutadans per ajudar-vos? Més enllà d'aplaudir-vos, quan entreu a Barcelona amb els tractors, què podem fer? Explica'ns, perquè hi ha gent que ens pugui estar escoltant i d'alguna manera estigui fent una reflexió ara a casa, no? I digui, caram, doncs jo igual no sé, vull donar-los el valor, vull ajudar-los, què podem fer com a ciutadans, com a consumidors, òbviament?
És senzill, al final és confiar en nosaltres en comprar-nos. Entenem que és molt, molt difícil en els contextos que tenim de crisi entendre que gastar més és guanyar més. Vol dir, quan a la gent li expliques com funciona el camp o quan els fas la reflexió, i parlo de xifres així una miqueta però que el 90% de la gent viu en el 10% del territori i que el 90% del territori el gestionem el 10% de la població, et dones compte de que el teu consum implica doncs, que hi hagi territori, una part del territori cuidada. Això ho deia un company molt bé, quan hi ha un incendi, els bombers no el poden aturar, no són mags. Poden intentar gestionar-lo, però qui ho atura és un camp llaurat, o és una vinya, o és un bosc ben gestionat. Nosaltres fem aquesta feina. Per tant, quan la gent es gasta una mica més, està contribuint indirectament en tots aquests impostos que paguem i que després ens costen un munt, doncs, reforestar o bombers o gestió de camins o de boscos, tot això és una feina que fem els que vivim en el camp. Llavors, és el que deia abans, comprar és política i la gent ha d'entendre que ja que les nostres administracions no regulen, no fan etiquetatges com Déu mana, no hi ha polítiques actives que afavoreixin que nosaltres puguem tenir places per vendre o un accés directe al consumidor, que jo i en Ricard ho fem, en mercats, però això ens suposa a nosaltres un desgast molt bèstia. La gent ha d'entendre que per una miqueta més, primer tindreu una informació, ens podeu conèixer nosaltres, us podem explicar què és temporada i què no, i després que estem alimentant aquesta sobirania.
Doncs queda clar. En Dani Mercader té parada al Mercat Municipal de Sitges, oi, Dani?
Sí, ara mateix estem despatxant.
Ara esteu despatxant. Com es diu la parada? Per si algú ara li ha vingut ganes, diu, vinga, m'acosto en Dani a comprar-lo.
Bueno, venir al mercat, som sí. Dues parades que tenim fruita i verdura.
Ho sabem.
L'altre company també treballa amb pagès, jo sóc ecològic, nosaltres ens diem Mercat Bio.
Mercat Bio.
Exacte.
Home, ja que estem aquí, expliquem-ho i diem-ho, perquè està bé que fem aquesta reflexió i que també al final també hi ha una responsabilitat final dels consumidors, no? I de tots els que cada dia, que al final ens alimentem cada dia amb producte que en molts casos surt de la pagesia, que està protestant per infinits motius i també doncs, està bé conèixer de quina manera doncs, cadascú com a ciutadà pot aportar el seu gra de sorra, que tampoc no és tan gra de sorra, que no és tan petit, eh? És a dir, que si tots féssim un canvi en això, probablement les coses anirien diferent. Dani, moltíssimes gràcies, et deixem que segueixis despatxant, moltes gràcies per l'atenció i m'ha agradat tant la conversa que ja li vaig dir també al Ricard, però quan ja es calmi tot una mica i ja no sigui protestes, ja buscarem un dia perquè pugueu venir aquí i puguem fer una taula una mica més amb calma i també amb altres convidats, com per exemple en Valen Montgai, que va ser qui em va recomanar parlar amb vosaltres, i puguem parlar del tema i sobretot de l'agricultura i la pagesia aquí al nostre territori, no? que també ens agradarà fer conversa amb vosaltres. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies i salut.
Un plaer. Vinga, doncs ara anem a escoltar en Ricard Huguet. Parlàvem amb ell ahir mentre estava dalt del tractor entrant ja a Barcelona en aquesta protesta dels pagesos que fa dos dies que omple portades de diaris. Està sent la notícia dels darrers dies, aquesta revolta pagesa, i entre d'altres hi tenim pagesos del territori. Avui precisament el que volem és conèixer quina és la situació de la pagesia aquí al nostre territori, que és escassa, és petita, però que n'hi ha. Així que anem directes a parlar amb en Ricard Huguet. Molt bon dia, Ricard, què tal?
Hola, bon dia.
Ricard, t'enxampem dalt del tractor per on?
Ara mateix estem entrant a la Meridiana.
Ricard, presenta't una mica perquè la gent t'ubiqui aquí al territori. Tu ets pagès, ets horticultor ecològic. Els dissabtes, si no vaig errada, poses parada al mercat de Sitges de Plaça Catalunya, oi?
Ah, exactament. Sí, tinc la finca la tinc aquí a la Masia de les Casetes, que és a Ribes, és a dir, que al costat.
A tocar de Sitges.
Tot quilòmetre zero. Sí.
Ricard, et puc preguntar l'edat?
Jo en tinc 35, soc del 88.
35 anys, per tant, diguem que ets un pagès jove, eh? Això et ve de família o d'on et ve?
No, a casa no érem pagesos i això ho vaig triar jo, doncs, com un ofici qualsevol altre, no? A mi m'agrada i el vaig triar.
Es pot viure de la pagesia?
Sí, clar.
Sí?
Sí.
Es pot viure bé de la pagesia?
Deixa-ho vivim.
Es pot viure bé de la pagesia?
Ho posaria diferent, es podria viure millor. Es podria viure millor, és a dir, es pot viure bé. No és un ofici amb el qual t'enriquiràs si és que no tens una gran empresa i una gran explotació amb molts mitjans. Es podria viure millor, sí, si fos més fàcil, doncs podríem viure com una persona normal i corrent. És a dir, la pregunta aquesta de si es pot viure bé, sempre a vegades pot ser una pregunta tendenciosa, no?, de... Es pot ser, un es pot fer ric sent pagès...
No era per la intenció,
No, ja ho sé, però la fan molt sovint, no? Potser aspirem a ser una persona normal i, vaja, tenir una vida normal i poder-ne viure. Uh-huh. Ja està.
Ricard, estàs clarament, ho sentim de fons, en plena revolta. Explica'ns què és el que demaneu.
Home, això és molt complicat, Mira, això ha estat una mobilització induïda però espontània, no surt d'un sindicat agrari, per tant, és transversal a tot el sector, a tots els territoris, d'horta, vinya, ramaders, sí. Amb totes les, diguéssim, opcions polítiques, per tant, us podeu imaginar que hi ha moltes reivindicacions i molts manifestos, no?
Uh-huh.
Bàsicament, el que es demana que és viure dignament, que es pugui fer, hi ha uns mitjans, no? Per exemple, una reivindicació crec bastant transversal és que si nosaltres fem una agricultura justa, segura, mediambientalment neta, doncs el que no pot ser és que entrin hipòcritament aquests productes a fora de la Unió Europea,
uh-huh.
que estan fets amb productes prohibits aquí, productes químics, que contaminen, que tenen doncs, treballadors en règim de semiesclavatge. Doncs clar, això és molt hipòcrita per part de la Unió Europea, oi? I també ens afecta a la societat en general, que ens estan dient que hem de menjar uns productes, és a dir, que deixen importants uh-huh. productes que no són tan segurs com els que fem aquí.
Uh-huh.
Això crec que és bastant transversal. Després, el tema de la burocràcia no és una simple paraula buida, la burocràcia és temps, diners, mal de caps, i moltes vegades una fiscalització amb una presumpció de delinqüència, no d'innocència, ja d'entrada. Això és, també és un sentiment bastant general al sector.
Fins a quin
Entre
punt...
d'altres, hi ha moltes altres
sí,
coses.
Sí, és veritat, ja els hem anat sentint, però és veritat que aquests dos que comentaves sí. no, també es demanen, òbviament, preus justos, adequats als costos de producció, no?
Sí.
I que s'apliqui la llei de la cadena alimentària, per tant, que aquests preus estiguin per damunt del cost de producció, etc. Però ara que parlaves de la burocràcia, fins a quin punt t'ocupa, diguem, part de la jornada la burocràcia? Tenint en compte que és una feina la vostra, en aquest cas la de la pagesia, que requereix una presència constant, no? És a dir, no feu un horari d'oficina que tanqueu i ja està, és a dir, vosaltres heu d'estar molt més presents.
Sí, la burocràcia és un problema molt gros, ja, perquè moltes vegades són tràmits absurds, són controls absurds que no serveixen per res. Jo poso un exemple,
sí.
Per exemple, a més, si fas ecològic encara més. Fa uns anys, fa 3, 4 o 5 anys, es va retirar la figura de declarar doncs, l'horta variada, les hortalisses,
sí.
com a una única figura, no? Horta a l'aire lliure.
Uh-huh.
Llavors, ara el que ens diuen és que nosaltres hem de declarar per recintes, això va per recintes doncs, de tants metres quadrats, hem de declarar un producte principal i un producte secundari. Clar, amb hortalissa, que l'enciam, per exemple, ple juliol dura un mes... Doncs potser aquell recinte mateix, si han fet en un any, quants cultius s'hi poden haver fet? I si fas producció petita, imagina't, hauríem de dividir les finques amb recintes de què? De 10 metres quadrats. Cada recinte té un preu a la gestoria a l'hora de declarar-lo, i a més només te'n deixen posar dos, però potser n'hi han passat 5 de cultius. Però és una cosa tan absurda, tan absurda, que no té cap sentit, que són aquestes coses que molesten. És a dir, l'administració sí que ha de fer controls, però ha de vetllar que siguin possibles i que sigui eficient.
Uh-huh.
Quan aquesta administració no vetlla perquè aquests controls siguin eficients i, a més, que no tinguin sentit, és a dir, que per l'administrat són controls que no tenen cap sentit, doncs perd una mica la seva raó de ser i és una cosa molesta, uh-huh. la veritat.
No, i fins
molesta i que val diners i temps.
Clar, anava a dir, i més que molesta, no? Perquè representa doncs, això, una despesa de temps i probablement de diners, si és que al final acabes de necessitar la figura de contractar algú perquè facis dedicar aquestes qüestions,
clar.
Que entenc que moltes vegades tampoc no es pot, no?
És que tots hem de tenir una gestoria perquè és que, si no ho pots fer. És a dir, hi ha tràmits que només els pots fer així. És un tema, sí, és aquest tema complex, no? És el nostre temps, et passes els diumenges a la tarda, tot el diumenge, doncs, aclarint tota aquesta burocràcia, i després, doncs, amb els gestors, i a més, amb coses, ja et dic, que són absurdes, que no quadren, que no tenen una representació a la realitat, amb equivocacions seves, i sobretot, moltes vegades, quan els funcionaris del Departament d'Agricultura s'equivoquen, ells primer t'envien la notificació d'expedient sancionador. Saps?
Sí.
En lloc de tenir una actitud humana, una actitud de anem a veure què ha passat, perquè ells moltes vegades agafen la fotografia aèria i decideixen el que hi ha allà. Pues si tu agafes una fotografia aèria del maig, no vol dir que al juny hi hagi un altre cultiu. M'explico, no?
Perfectament.
Agafen això, vinga, i llavors tu ho has de justificar. És a dir, sempre tu has d'anar darrere de la seva feina. Això ens ha passat amb els companys.
Queda clar. Referint-nos a la primera reivindicació que comentaves, tot aquest aspecte dels fitosanitaris, no? Que aquí a Europa tenen unes exigències molt clares i que els que sou ecològics encara més, i que doncs, sí, productes que venen importats d'altres països no les tenen, i això fa que el seu producte, quan arriba aquí, després sigui més barat, més econòmic, no? Entenc que això...
No només això.
No només això.
Les condicions laborals també són especialment
efectivament
importants.
Efectivament, perquè ja sabem que moltes vegades es treballa com es treballa. Però la meva pregunta anava dirigida, més enllà de que el govern pugui posar mesures perquè d'alguna manera equilibrar, diguem, la producció de tots dos, de tant del producte importat, no?, com del propi, fins a quin punt també tenim responsabilitat aquí els ciutadans, en tant que podem fer allò de mirar d'on ve el producte, no?, a l'hora de comprar?
Sí, bé, clar, el ciutadà com tot, no?, al final el model porta cap una banda. El ciutadà pot fer, però tampoc pot fer tant, perquè això ja és alta política.
D'acord.
Això és, o sigui, això és una política que la Unió Europea ja negocia a l'Organització Mundial del Comerç, aquest mercadeig, doncs, de jo et deixo importar això i tu em deixes exportar allò. És un tema... És a dir, el ciutadà no té la culpa de tot. M'explico, sí, home, sí que ha de tenir una mica de consciència, però això és una cosa personal, que hi ha molta gent que la té, i els meus clients la veritat és que la tenen, no? Però clar, si tu deixes entrar, deixes inundar tota la Unió Europea amb aquests productes, doncs hi ha el cas paradigmàtic de les taronges de Sud-àfrica amb 64 productes químics prohibits a la Unió Europea fa anys. Ostres, i després, clar, nosaltres aquí, jo sincerament... Jo personalment i molts del sector estem molt orgullosos de tenir una agricultura tan segura, de tenir una agricultura que la fem molt bé, som una generació molt ben formada i a més, doncs, escolta, totes les normatives les complim i les hem de complir i la mar de contents i orgullosos. Ostres, no pot ser que vingui aquí producte amb una gent amb règim de semiesclavatge que cobra un euro al dia. Ostres, jo, sincerament, ho trobo molt hipòcrita, no?
Sí, sí, molt hipòcrita, per descomptat, per part de... Però, i aquí anava la meva pregunta, i em sembla interessant el que comentes, que d'alguna manera, malgrat que no ens treu responsabilitat a els ciutadans, tampoc, diguem que carrega la responsabilitat, en aquest cas, Ricard Huguet, només o en una part tan important sobre la ciutadania, no? Sinó que aquí es tracta més de polítiques, no?, com deia ara.
No, clar que no, clar que no. A veure, el ciutadà prou feina té a sobreviure, sincerament, com tothom i nosaltres també, i els governs, doncs és com tot, poden legislar cap a una banda o cap a l'altra, i el ciutadà doncs podrà fer una cosa o una altra. Si tu, doncs, apuges els tipus d'interès, doncs al ciutadà se li apujarà la quota de la hipoteca, i això ho ha triat el ciutadà, no. No té més remei, no? Doncs això és el mateix.
Sí, sí, hi ha com aquesta, o se sobreentén per les paraules, no, de que hi ha, o s'interpreta que hi ha aquesta pretensió de deslocalitzar producció d'aliments aquí a Europa, no? A casa nostra hi ha una mica aquesta interpretació, no? I que aquests aliments acabin venint de països de tercers.
Però és que això passa, perquè mengem melons del Brasil al gener, perquè mengem fesoleta al gener del Marroc, perquè hem d'importar soja d'Argentina, perquè, clar, també hauríem de parlar de perquè hem d'exportar la quantitat de carn de porc que exportem, no?, o d'altres productes. Vull dir que això també és un model econòmic devorador, no?, depredador, el model econòmic aquest capitalista de l'enfrenat, en què els governs s'atreveixen a regular moltes coses, però justament aquest ha de ser totalment liberal, oi? Caram, és a dir, ens collen a nosaltres, però les importacions han de ser ben liberals perquè és el mercado, amigos. Caram, ja arribem on arribem.
Queda clar. Ricard, sents que cada vegada estem més desconnectats del món urbà? Ai, del món rural, perdó.
Estem més desconnectats de les necessitats bàsiques de l'ésser humà, no tant del món rural com de les necessitats de l'ésser humà, tant de les emocions com de les necessitats fisiològiques, no, del son, de la vida, de veure el sol. L'artificialitat està de moda i la quotidianitat i la naturalitat i les necessitats bàsiques doncs poder no ho són tant, no? El que és instagramable és la cosa excepcional, però en canvi les coses més bàsiques poder no ho són. I amb això ho tenim amb tot. I també, evidentment, doncs, amb la connexió amb l'alimentació també ho tenim. No? Hem delegat a tercers que ens alimentin, no? Perquè ara mateix doncs, els aliments han de venir precuinats, prepreparats. Carai, la gent no compra una col i la neteja a casa i se li omple la aigüera de terra i, no? I troba un cul, sí. Troba un cargol.
Clar, i això ara
compra
sembla que...
el trinxat.
Sembla que no hi pensem, però clar, si això continués així, no? A llarg termini això segurament tindria altres conseqüències, eh? I ara parlo de conseqüències sanitàries, eh? Perquè aquí tenim una secció de nutrició i el que ens diuen setmana a setmana és el que ens diuen, eh? És a dir, que matèria prima, saps? Carrer de producte elaborat o allò preproduït, etc, etc. I justament sembla que és com cap a on anem.
Sí, el producte prepreparat tampoc té per què ser dolent, perquè n'hi ha de qualitat, però ja és una cosa filosòfica, no? Per què costa tant agafar, bullir una col i una patata i fer un trinxat a casa? Has de comprar el trinxat, o per què costa tant fer uns fideus, o per què no ho entenc? Jo hi ha coses que no les entenc. A més, després, vull dir, el preu que té també, i sincerament, doncs jo personalment comprar una truita feta, per exemple, a mi no m'agrada, costa tant fer una truita. Però ja és una cosa, ja és una desconnexió, ja et dic, de les coses més bàsiques. És una banalització del que menges, del que fas, del que sents, de les relacions humanes, de les parelles, de l'amor. És tota una crisi de valors de la societat en què es porta ja un col·lapse. Bueno, jo recordo, estic recordant aquests dies molt l'Eudald Carbonell que parla, sí, de que l'ésser humà és una espècie imbècil. Crec que és totalment veritat.
Que anem una...
No sé d'on ens portarà, però...
Ricard, no sé si et sents una mica, diguem, com, no raro, però excepció, sí, excepció, la paraula no és raro, és excepció en el sentit de que, diguem que en el món de la pagesia, també en el de la ramaderia, etc., és a dir, diguem el que és la matèria primera, no? És a dir, tot aquest món, cada vegada hi ha menys gent jove, no? I sembla com que no hi ha relleu generacional. De fet, aquests dies, justament, una de les coses que es denuncia, no?, és que no hi ha una aposta tampoc política, no?, a nivell d'ajudes, d'incentivació, perquè les joves generacions, d'alguna manera, entrin i facin relleu en tot aquest sector. I no sé si en aquest sentit, tenint en compte que tu ets una persona jove i que, a més, has entrat en aquest món per voluntat pròpia, no pas per un tema d'herència familiar, no sé si et sents excepció.
No, home, tant excepció poder no tant, perquè em sento molt acompanyat, però sí que és veritat que no és habitual. De tota manera, també et diré una cosa, Els companys i companyes pagesos joves tenen tanta energia, tant de compromís i tanta passió que et posarien el Pirineu cap per avall, eh? I és que valen per 5.
Home, i de fet ho estem veient, amb aquesta revolta, no?, d'alguna manera que han titulat o que estan titulant molts mitjans, no?, i aquesta mobilització, diguem, de tot aquest sector primari, per dir-ho d'alguna manera, no?, que esteu camí de Barcelona, aneu?
Ja hi som
dins de Barcelona, Doncs directes, sí, sí. Ja a la Diagonal encara no?
Jo estic entrant per Meridiana perquè he baixat amb uns amics des de Vic.
D'acord.
M'he quedat a dormir allà al Lluçanès i bé, ja és una qüestió de passar un dia de protesta així, un dia de mobilització, doncs, amb els teus amics, no? Em venia molt de gust passar-ho amb uns amics.
Ricard Huguet, moltes gràcies. Escolta'm una cosa, per algú que ens senti que i que igual digui, escolta'm una cosa, dic, doncs jo ara, mira, m'agradaria fer un canvi de xip, no? I anar a comprar producte a gent d'aquí del territori, a producte de proximitat, doncs això, amb garanties, doncs això, no només fitosanitària, sinó a més ecològic i tot plegat. A banda del mercat de la plaça Catalunya els dissabtes, on et poden trobar, Ricard?
Doncs ara mateix la millor opció és aquesta i també li porto productes a la Vinyet, del Gust i Colors, del Camí de la Fita,
sí,
crec que és el número 5.
Sí, sí.
També li porto coses allà, però hi ha altres productors. A veure, en ecològic la veritat és que a la comarca en som 3 només.
Sí.
D'hortalissa. Això també és veritat.
Sou poquets, perquè això de ser ecològic ho fa encara més feixuc, no, o què?
O ho fa més agradable. A mi m'agrada fer ecològic, perquè jo no sabria fer d'una altra manera, sincerament. Mm-hmm. És una aposta. Més feixuc? No, a mi se'm faria molt feixuc tirar productes químics i treballar d'una altra manera. Jo que no ho sabria fer.
Ricard, et veig profundament optimista, cosa que m'agrada, però que m'encuriseix perquè diguem que els missatges que hem estat escoltant des d'ahir, no?, de tots els teus companys del sector, no anaven gaire en aquesta línia. I en canvi, a tu et noto profundament optimista.
No tan optimista com satisfet de les decisions preses. Que és molt diferent.
És diferent, cert.
És una cosa diferent. És a dir, la consciència, jo crec que tot aquest que estem sortint avui la tenim molt tranquil·la. Crec que hem fet més del que hauríem d'haver fet. Crec que estem suportant, estem aguantant, estem gestionant aquest país, aquesta ruralia d'aquest país, d'una manera, doncs, moltes vegades èpica. I és una satisfacció fer les coses ben fetes i sentir-se molt orgullós del que fas. Optimista, sincerament. Tenim una sequera històrica a sobre. Les dades que surten avui són un 17% de baixada de tota la facturació, diguéssim, del pes del sector primari l'any passat, de l'agricultura. Bé, doncs optimista, en certa manera sí, però en certa manera també no, però molt satisfets de les nostres decisions, jo de les meves personals, la veritat és que sí, molt.
Esteu sentint el suport ciutadà, també en aquests dos dies?
Sí.
Sí?
Sí, tenim tota la Meridiana plena de gent, ens està aplaudint, hem rebut molts missatges personals, Instagram o WhatsApp, el suport de tothom, excepte dels Mossos, perquè un mosso ens ha dit que, bueno, s'ho estava mirant tot, perquè diu que ell no tindrà pietat, que té la consciència molt tranquil·la de denunciar-ho tot. Així m'ho ha dit, anava amb la moto perseguint tota la protesta des de dins i denunciant, perquè diu que no tenim compassió ni comprensió pels altres ciutadans, quan tots els ciutadans ens estan aplaudint, els camions ens piten i fan llums contents de veure'ns, però el mosso, doncs sembla ser que s'ha dedicat a denunciar els companys.
Caram,
és així.
Bé, però en tot cas, suposo que aquest altre suport ciutadà, no?, també compensa, no?, i ajuda, entenc, a tirar endavant aquestes conviccions, no?, que d'alguna manera us han portat avui cap a Barcelona.
Totalment, són diversos estaments de la societat, vull dir, clar, després es queixen alguns perquè són mal vistos, també. Ostres, doncs, poder avui, doncs poder no era dia de ser segons què, no? No baixem cada dia a Barcelona. Però et dic, aquí està ple de gent, ens estan aplaudint, la gent aixeca els braços, s'alegra de veure'ns i és una alegria molt gran.
Ricard Huguet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, ànims i força.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.